Les últimes espurnes literàries d'aquest 2023, a càrrec de l'Anna Ruiz Mestres, són per homenatjar el rector de Vallfogona. Anna, bon dia.
Hola, Sílvia, molt bon dia. Molt contenta. Avui canviarem una mica el programa, el temps, el fet de fer una efemèride que fèiem cada dia, doncs avui farem una efemèride tota l'estona i parlarem de Francesc Vicenç García, que fa 400 anys de la seva mort, que va morir quan tenia 44 anys i que durant quasi 300 anys va ser un dels poetes més famosos del panorama poètic català. Però després va venir una crisi a l'arribar a la Renaixença, però això ens ho explicarà millor el comissari de l'any rector de Vallfogona, que és en Josep Pedrals, i que tenim l'honor de que avui ens acompanyi a les espurnes literàries. Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
El Josep, com sabeu, és una persona que es dedica a la poesia, que escriu llibres, que fa assajos sobre poètica, que actua com a rapsoda professional i ha actuat a diferents llocs del món, Europa, Amèrica, Àsia. Ha fet moltes conferències en universitats, instituts, escoles, fa de crític literari i ha muntat, potser recordareu, el cicle poètic del Bar l'Original durant 13 anys i també el Festival de Poesia de Barcelona, que això crec que encara ho fa ara, o ja no ho sé.
No, aquest era l'últim any.
Aquest era l'últim any.
Sí.
I si parlem de la seva obra escrita, cito els darrers llibres, El joc del penjat i Confessió de Goliar, però el Josep és tan polifacètic que també ha fet teatre, ha escrit Safarí Pitarra, que es va representar al TNC el 2014, el Victòria Fang i Setge, i també ha fet de traductor, ha traduït Esperant Godot, de Samuel Beckett, i ha guanyat diversos premis, en citem dos, el Premi Time Out a Barcelona, el millor artista del 2014, i el 2019 el Premi Lletra, el millor projecte de literatura digital com a membre de l'equip de Deep Blue Rhapsody. I dit això, doncs passem a parlar del rector de Vallfogona.
Fantàstic, som-hi.
Som-hi. Fes-nos 5 cèntims, una mica de qui va ser, si és veritat que va néixer a Saragossa o a Tortosa, no sé si només es va centrar en poesia i ser rector va ser un home que també va fer coses polítiques, jo què sé. Mm-hmm. Un petit flash pels oients que, per situar-los.
Sí, el rector de Vallfogona... Ara, avui en dia, tenim coneixement i certesa de moltes coses que fins fa ben poc no teníem. Per exemple, això del naixement. Ara sabem segur que va néixer a Saragossa el febrer de 1579. I llavors que va criar-se, però, a Tortosa, perquè els seus pares eren tortosins, i en quedar la seva mare vídua, perquè el seu pare es va morir quan ell era molt petit, se'n van tornar a Tortosa, i a Tortosa la mare es va casar en terceres núpcies amb un llibreter, de manera que ell es va criar a Tortosa, però...
Enmig de llibres.
Exactament, enmig de llibres. I aquí tenim un punt important, perquè això és bàsic per acabar d'entendre el personatge. És a dir, era un tio que per la seva època era molt llegit, pensem que és un segle en què comença la democratització de la lectura, per dir-ho així, és a dir, la impremta s'ha descobert 100 anys abans, més o menys, no arriba, i per tant són les llibreries comencen a ser el lloc on la burgesia pot començar a agafar la cultura que abans estava...
Amb les elites aristocràtiques.
Exacte.
O religioses.
Exacte. I llavors aquí ell veu d'aquesta societat que alhora és una societat que està totalment desenganyada de moltes coses, és a dir, hi ha el gir copernicà, que Galileu ja el porta al sumum, no? Mm-hmm. Hi ha aquella mena de sentit del realisme maquiavelià, diguéssim. Bueno, hi ha tot un seguit de coses, i ell viu en aquest món, estudia batxiller a Barcelona, després se'n va a Vic, es fa capellà, i, entre altres coses, veiem que és un personatge prou eixerit i prou llest, diguéssim, com perquè el bisbe de Vic, un cop ell és ordenat, l'agafa de secretari. És a dir, és un tio que tan bon punt surt
del seminari.
Del seminari, pum, de secretari del bisbe.
Molt bé, no?
Cosa que, poca broma.
Sí.
El que passa que aquest bisbe se li mor al cap d'un any i llavors decideix doncs, agafar-se una parròquia i es presenta pel concurs de la parròquia de Riucorb. Llavors, abans les parròquies anaven a concurs perquè hi havia més capellans que parròquies.
Clar,
ara és al revés.
No.
Ara cada capellà té 12 o 20 parròquies, no? I llavors li va guanyar la plaça de Riucorb, de Barcelona a Riucorb, i allà assenta, diguéssim, el seu quarter general i des d'allà va fent tota la seva vida, que en realitat és molt de cara cap endins, és a dir, per la gent de Vallfogona, és a dir, fa de rector com Déu mana i amplia l'església, fa un munt d'històries, fa arribar una relíquia de Santa Bàrbara,
bueno, sí,
fa tot de coses dintre de Vallfogona i al mateix temps no para d'escriure's i comunicar-se i anar d'aquí cap allà. I és un personatge públic i conegut, diguéssim, perquè fins i tot el virrei en un viatge se l'endú per distreure les dames. O perquè té fama de ser un tio molt, molt graciós i molt simpàtic, no? En un altre moment, per exemple, el bisbe de Girona l'agafa com a secretari durant un any. També, perquè és mort. Un altre bisbe que se li mort. Sí, tenia una desgràcia amb això. I després, també sabem que el Consell de Cent el va enviar en missió diplomàtica a Madrid. És a dir, era un paio que, tot i ser un rector de poble...
Era un home culte...
Era un home culte, mogut, i que tenia una especial gràcia, perquè, és a dir... Com a rector de Vallfogona, que és com signava Francesc Vicent García, rector de Vallfogona, comença a ser molt conegut ja en la seva mateixa època com a poeta. Perquè és un poeta que fa uns poemes que són molt populars, que són molt simpàtics, que la gent riu, que la gent li agrada, que se'l sent propers. És a dir, no utilitza un llenguatge molt elevat, sinó més aviat al contrari. I llavors...
Algun poema molt al contrari.
Sí, sí, sí. I llavors, això, és un tio que en la seva època, o sigui, com a personatge històric, és un personatge important del seu moment. Fins i tot en Perot Roca Guinarda, el bandoler més conegut del seu moment, hi ha un moment que el visita i no se sap ben bé per què. És a dir, és el moment ja en què Perot Roca Guinarda ha comès tants crims que comença a estar buscant com demanar perdó i en aquell moment és quan va visitar el rector i suposem que és per algun afer relacionat amb això, amb intentar salvar-se el cul, per dir-ho bàsicament.
Molt bé. I escolta, Josep, i què passa després que ve aquest clima, no, cap a finals del 19, no?, més o menys, bueno,
sí.
Renaixença de ràbia, de que s'ha carregat el català, que no sé què... Què va passar aquí?
El que passa abans potser és fins i tot més important, perquè primer, diguéssim, o sigui, ja en ple segle XVII, aquest model que ha sentat ell de llengua poètica esdevé el model per antonomàsia, perquè o copies Ausias Marc, o copies els trobadors, o copies el rector de Vallfogona. I Ausias Marc és molt elevat i complicat, és a dir, a més està ple de és molt italianitzant en certes coses, i alhora continua sent molt occitanitzant amb altres. I en canvi, el que està de moda en aquell moment, que és la literatura del Siglo de Oro castellà, diguéssim, el model que tenim proper és el rector de Vallfogona. I llavors el rector serveix de model a tots els poetes que venen al llarg del segle XVII. El XVIII no només fa de model, sinó que l'Acadèmia dels Desconfiats, el que després serà l'Acadèmia de Bones Lletres, el posa com a... És a dir, assenta el model literari en base al rector de Vallfogona. I la seva gran obra és fer l'edició Prínceps del rector de Vallfogona. Per tant, durant tot el XVIII, el model poètic segueix sent Francesc Vicent García. I arribem al segle XIX i tots els poetes del XIX també. És a dir, des dels poetes de la primera meitat del XIX i fins i tot els del principi de la segona meitat tenen com a referent el rector de Vallfogona. Però, arriba la Renaixença i els poetes joc floralescos, que, evidentment, com que són joc floralescos, el que pretenen és tornar als trobadors. I llavors aquest anar a buscar un català més genuí, més antic, més de ruïnes, no? Perquè són romàntics, aquesta gent,
sí,
estem en ple segle XIX, volen ruïnes i coses així, se'n van a buscar-lo allà baix, amb les senyores amb cucurulles al cap i aquestes coses, i també... volen un model d'un català que, segons ells, no estigui castellanitzat. Clar, tothom segueix les modes del moment. Com avui en dia el català el tenim totalment anglicitzat, per exemple, no?
Sí.
que el català del segle XVII tingués alguns castellanismes, tampoc tants, o exageren més del que és, és un tema. Però és que després, a sobre, són una gent que volen una moral intacta i impecable, i el rector ja ha passat per aquestes coses. Vull dir, la Inquisició ja va prohibir els llibres del rector. Per tant, aquesta gent, diuen els de la Renaixença i els jocfloralistes, diuen nosaltres aquest no creiem que sigui el model per a una literatura com il faut. I llavors el que fan és explicar la història de la literatura catalana, que fins llavors tampoc no s'havia explicat massa. Uh-huh. Hi havia temptatives, però no hi havia hagut algú que digués anem a fer una ordenació del nostre... I llavors, en les primeres ordenacions que es fan de la literatura catalana i de totes les literatures, en
sí,
realitat...
Sí, és el moment.
Sí, el segle XIX es dedica a fer aquestes coses. I llavors es senten el que seria la historiografia literària i posen això, doncs, que el rector és l'exemple de la decadència del català, no? I de la literatura catalana. Llavors, aquest missatge qualla en certs sectors molt academicistes, que són els que normalment porten
la batuta
amb aquestes coses, i llavors es va quedant la idea en l'ensenyament i una mica en tota la historiografia de que hi ha uns segles que són una decadència i tal.
I tant.
Que, això, en altres sectors no es té clar, diguéssim, al revés. És a dir, el mateix Pitarra fa una obra de teatre dedicada al rector de Vallfogona una mica per anar en contra d'aquesta gent. I després, posteriorment, al segle XX, hi ha imitadors del rector de Vallfogona, des de Bartomeu, Rosselló Pòrcel, Gabriel Ferreter o Pere Gimferrer, i que són tres tios de tres moments històrics completament diferents i de cordes completament diferents, però són gent culta. I aquests són prou vallfogoners, diguéssim. Llavors ens trobem amb això, que fins a finals del 20, principis del 21, no s'ha pogut començar a estudiar realment bé, no s'ha començat a estudiar realment bé tot aquell període. I ara, que s'ha estudiat, dius, espera't, és que ni era una decadència...
Ni res.
Ni el rector tenia un català tan castellanitzat. És a dir, ens havíem anat empassant, diguéssim, una
un
història...
Un discurs d'un moment donat i que no era.
I ara, quan s'explica aquest moment històric a nivell de literatura catalana, es parla del barroc, del neoclassicisme...
De
i de tots els moviments, exacte.
Sí,
de tots els moviments que perquè la literatura
ja
estava
això
al seu dia, no?
Sí,
dir,
sí.
I és curiós, perquè jo crec que és un... Una de les grans coses que l'any rector de Vallfogona ha servit per acabar ja de sentar,
de dir,
no? De
dir, prou, s'ha acabat,
sí,
això.
Sí, ara el proper que digui decadència és per tallar-li un braç.
Escolta, parlem d'una cosa, que en la lectura d'aquesta edició que s'ha tret de l'Albert Rosich, uh-huh, i que me l'he mirat una mica així, més bé, he pensat, aquesta visió de la dona que dona ell, de les dones que surten en els poemes, que crec que surten monges, poden sortir prostitutes, dames bellíssimes i dames lletgíssimes, m'ha fet pensar també una mica amb l'Espill, del Jaume Roig, que també surten del seu moment social tot un perfil de dones. Però potser Roig volia denunciar, Vallfogona volia denunciar, o volia simplement divertir. Com diries aquesta imatge? Perquè, clar, no queden ben parades, tampoc.
Bueno, i els homes encara menys,
I els homes tampoc.
Els homes encara menys.
Sí,
vull dir que no és que sigui misògin.
Ell passa per tot. Vull
sí, sí,
ell
se'n fot de tothom i no queda títere con cabeza, que diuen en castellà. És a dir, jo crec que aquí no hi ha misogini. És més, a vegades fins i tot... arriba un punt en què hi ha un poema sobre una noia que la maltracten i diu, oh, és que si em peguen potser és que m'ho mereixo. I ell diu, home, i un benegre, tio.
Ah,
saps?
Vull dir que recordo.
És a dir, hi ha un joc... També ens passa aquella cosa que a vegades estem tots encara imbuïts pel jo romàntic de la poesia i ens pensem que el jo poètic sempre és el de l'autor que està expressant els seus pensaments, però en aquella època el jo poètic és un joc de personatges, diguéssim.
I d'enginy.
Per tant, no hi ha correspondència real entre potser el que diu que fa ell i el que fa ell de veritat, diguéssim, no? I a més, el pensament és moralitzant, o sigui, no deixa de ser un capellà després del Concili de Trento. És a dir,
sí, sí, és que, i Déu-n'hi-do aquell concili.
Clar, i llavors, certes coses, el que fa és criticar-les. És a dir, per exemple, el sexe, quan surt, no és gens eròtic. O sigui, més aviat al revés, és bastant repel·lent. O sigui, no posa calent la literatura del rector, sinó que et crea un d'allò, hòstia, quin fàstic, no? A vegades,
sí,
o de dir,
sí,
mare de Déu.
Moment que...
És a dir, ell retrat, és una cosa barroca pura i dura, és el retrat de la lletjor, de la corrupció que hi ha al món, de com les coses poden arribar a estar tan brutes, no? I dir, en aquest món vivim, saps? O sigui, desenganyeu-vos, que per més idealismes que tingueu... No?
Els temes del barroc encaixen perfectament,
sí, sí, sí.
Del primer a l'últim amb ell, no? I després, fent tot això, i t'ho has dit ara una mica, has parlat de la societat, creus que hi ha voluntat de fer una crítica social perquè la gent es desvetlli o no, això ja és més cap aquí vi?
Jo crec que hi ha un punt que sí. També hem de mirar d'entendre que aquests poemes, en el seu context, eren poemes per a... és a dir, la poesia no era com avui en dia, que en principi o et presentes un concurs o fas un llibre i ho presentes en públic, però en el públic així en general. Aquí la poesia corria en petits cercles.
En papers, no?
Exacte, eren manuscrits...
Quasi de canya i de cordill, d'alguna manera, no?
Sí, sí, llavors, per tant, la pretensió és més d'arribar a un determinat públic molt proper o que pot arribar a entendre les bromes. De fet, la mateixa manera de llegir era diferent de la d'avui. No, la poesia no es llegia en la intimitat, es llegia en grup. I llavors es comentava, no? Ah, i mira aquest joc de paraules aquí i tal, això deu voler dir jo... Diguéssim que feien clubs de lectura, bàsicament.
Sí, 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 clar.
Avant la letra,
I,
no? Però...
I era una manera de trobar-se, no?
Exacte.
De viure socialment, diguem-ne,
sí, sí.
No? També.
I per això la funció una mica que tenen aquests poemes, o que tenien llavors, ara evidentment els llegim diferent, però... Era una mica això també, no? El passar-s'ho bé, dir, estem junts per...
I riem, i...
Perquè volem... Sí, exacte. I llavors és això, a vegades... Fins i tot, si no tens la referència sobre qui és un personatge, no fa tanta gràcia.
Clar.
I després dius, ah, és que aquest era un bandarra de l'època que va buidar les arques de no sé què, no? Saps? I llavors
sí,
dius,
d'acord, d'acord.
Saps? És com un Roldán del segle XVII.
Sí, això va molt bé que t'ho expliquin una mica. Ja que hem entrat en aquesta cosa, ha sigut un any fantàstic que... T'ajunto dues preguntes amb una. Ha sigut un any fantàstic, que s'han fet molts actes, que tothom diu que ha sigut genial la feina que has fet, per tant, enhorabona. Però també parlem una mica del que s'ha publicat, diguem-ne, que ens ajuda els lectors del segle XXI. Per on comencem amb el rector?
Jo crec que el que s'ha de començar és bàsicament per aquest volum, el de la poesia completa, el primer volum, que és una joia, les dècimes i els sonets, i que, a més, d'aquí res, el mes de maig, sortirà el segon. I, a més, és la feina de tota la vida de l'Albert Rossich, perquè l'Albert Rossich va posar-se a estudiar el rector de Vallfogona per quan va començar a fer la tesi, i ara ja és catedràtic emèrit, és a dir, ara ja està jubilat.
Han passat molts anys, eh?
Han passat 40 anys des de que va començar a estudiar-ho, i per tant és algú que ho té claríssim. Jo crec que aquest, junt amb la biografia que va escriure l'Enric Querol, que explica el personatge històric real, tota la informació real que en tenim, aquests dos es complementen de meravella. I així veus qui era i què va fer. Després hi ha tot el mite, perquè del rector de Vallfogona ens ha arribat a tots a través del mite, i s'ha reeditat el compendi d'anècdotes que va recopilar en Joan Amades, que ho va fer als anys 30.
Sí, això ens estava al cas.
I això és una meravella, també, perquè són totes les dites sobre el rector, les facècies, aquestes històries així, que és tot un tema, també.
Doncs, escolta'm, jo et volia preguntar si això ha interferit una mica amb la teva poètica, però també et voldria sentir recitar, tu que recites tan bé, algun dels sonets, alguna dècima, el que et vingui de gust.
Sí, et diré aquesta petita dècima que es diu a un galant que donà un gerro d'aigua a sa dama. És a dir, comença explicant, és un noi que li dona un got d'aigua a la noia, no? I diu, de la caritat... o sigui, del fet de donar-li l'aigua, de la caritat vingui a aconseguir la finor. Puig que li he pagat l'ardor a la que me'l causa a mi. És a dir, clar, llavors diu, quan amb son preciós rubí, amb els llavis, l'aigua ditxosa tocar, amb sus besllums, la il·lustrada resplendor carmesina, fent amb sa boca divina el miracle de Canà. Oh. El miracle del Canà és allò que va fer Jesús de convertir l'aigua en vi, no?
Exacte.
I és molt burro, però és preciós, no?
Aquesta idea de dir... Preciós, sí. És molt barroc.
Exacte, és purament barroc, no? La dama amb els llavis ben vermells ha tintat tot el got de vermell i és com si l'hagués convertit en vi.
En
ha
vi,
fet
no?
Un autèntic miracle.
Sí, està molt bé, és molt, molt maco. Doncs escolta'm, Josep, moltíssimes gràcies per estar aquí a Vilafranca, per acostar-nos al rector de Vallfogona, per trencar mites... I ens posem de deure que tots els vilafranquins i totes les persones que ens escolten d'altres llocs del Penedès, que aquest Nadal el tió cagui el rector de Vallfogona.
Exacte.